Tothom és feliç i ho és sempre. Resulta que el secret de la felicitat eterna és una dosi diària d'un fàrmac de nom impronunciable, però que la gent li diu pastilleta i és de producció molt barata. Que et sent trist? Pastilleta. Que no trobes feina? Pastilleta. Que hi ha massa contaminació? Pastilleta. Que no saps què fer amb la teva vida? Pastilleta. I així amb tot, creant una enorme onada de passotisme que acabarà amb la humanitat en menys de 2 anys. Però escolta, pastilleta i sigues feliç.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Quan sembla que s'ha acabat l'onada de festivals de terror que arrenca a finals d'octubre, encara ens queda un as a la màniga. El festival Fantasma Weekend of Horror, que organitza la Sala Fenòmena del 5 al 8 de desembre, ha arribat a la seva 5a edició, on s'han pogut veure clàssics del cinema, títols molt contemporanis i seqüeles en 35 mil·límetres. La nostra col·laboradora Lídia Sánchez Collado hi ha estat i dedicarem bona part del programa d'avui a parlar-ne amb ella. També farem crònica d'un altre esdeveniment habitual pel pont de desembre, les jornades solidàries Ayudar Jugando. Aquesta 19a edició ha omplert de nou les cotxeres de Sants amb jocs de taula, subhastes i molt bon ambient. L'Alfons Mallol hi ha estat i ens en farà una crònica. Però la literatura no pot faltar al Quimèric. D'una banda, entrevistem Aniol Florença, autor de L'últim esmolet, que ens parlarà d'aquesta novel·la clarament fantàstica, i de l'altra, descobrim la segona vida d'un clàssic del còmic, Corto Maltès. Ho farem amb un reportatge que ha estat possible gràcies al festival Creepshow. I acabarem parlant de videojocs inspirats en un altre clàssic, Frankenstein. En parlarem a Més enllà del paper amb en Carlos Climent. Un Quimèric farcidet de contingut i de col·laboradors, el 14è d'aquesta quarta temporada que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so i l'Iker Mons a la producció. I us ho dèiem a l'inici, les jornades Ayudar Jugando han tornat a les cotxeres de Sants un any més. Habitualment ja ho fan pel pont de desembre. Aquest cop ja 19a edició, que no és poca.
No, i ja és la 20a, és el que té, un rere l'altre.
L'any que ve serà molt especial, eh?
Hem gaudit de les típiques jornades amb presentacions d'alguns jocs, partides a toc o partides per tothom, per conèixer altres coses, per recuperar antigues tradicions. Però anem al gra. Vam parlar al final amb Marc Través Simón, que és el president d'Ayudar Jugando, i ens va explicar que són les jornades d'Ayudar Jugando.
Doncs les jornades Ayudar Jugando són la nostra festa de final d'any, perquè no és l'únic que fem al llarg de tot l'any, fem entre 20 i 40 accions, depèn del curs, però són unes jornades solidàries de jocs de taula, jocs de rol, que s'han d'entendre com una espècie de marató solidària en la que intentem recaptar fons per ajudar a projectes que treballin amb joves amb risc d'exclusió social.
Aquestes jornades s'hi pot apuntar a tothom? Són partides aleatòries? S'ha d'inscriure's abans?
Depèn. Hi ha activitats que sí que requereixen una inscripció prèvia, com puguin ser les partides de rol o determinades tornejos de jocs de cartes col·leccionables o de jocs de taula, i després hi ha activitats obertes al públic amb total naturalitat, que la gent l'únic que ha de fer és venir aquí amb ganes de gaudir i disfrutar i participar, i llavors si volen aportar voluntàriament per l'experiència d'haver estat jugant, doncs és un plaer.
Com funciona el sistema? Vens, demanes un joc, fas una aportació solidària?
Aviam, hi ha diversos punts. Tenim una part de bar solidària, tenim una botiga solidària en la que poden venir a comprar a preus una miqueta més econòmics que el que seria una botiga al gaudir d'aquestes d'endur-se aquests productes. Hi ha la zona de la ludoteca, que tu directament vens i dius, ostres, doncs a mi m'agrada jugar això, això i això, a què podria jugar? Tenim una ludoteca al voltant d'uns 700 títols que desplacem aquí, i el que fem és recomanar jocs a la gent i ensenyar-los a jugar.
A part de jugar, també hi ha la subhasta que es fa al final. Quin sentit té? Perquè he vist que s'arriba a pujar molt.
Aviam, és un espectacle així d'entrada que en Ricard Ibáñez i en Xem Mapamundi ja fa anys que estan dinamitzant per nosaltres, i bàsicament són llibres, còmics, jocs de rol, jocs de taula, signats, prototipus de jocs que la gent, els autors, les editorials ens donen i que nosaltres aconseguim que s'assignin pels autors o que les editorials ens han gestionat que s'assignin. Llavors, clar, això té un determinat valor de col·leccionista que la gent doncs, li interessa, li agrada, i el que fan és, bueno, pujar molt alegrement. En Xema té una manera molt esbojarrada d'anar aconseguint que la gent acabi pujant més del que tenia previst, i bé, riem molt i aconseguim l'any. Aquest any segur que hem passat dels 2.500, no sé si m'atreviria a dir que igual hem passat dels 3.000.
hem vist una puja de 340 euros. És habitual pujar tant o és una miqueta fluixa, sent una de les més grans?
Probablement la més gran d'enguany, però el nostre rècord absolut està situat en 1.001 euros per un article.
Quin article era, si es pot saber?
Doncs era el joc de l'edició limitada que van fer de La Guerra de l'Anillo d'en Francesco Nepitello, que el que va passar va ser que quan ja estaven per 700 euros una edició que n'hi havia molt poques, que a més era molt cara i costava moltíssim de trobar, i el propi autor estava convidat a les jornades. Llavors, quan va veure que allò estrenava per 700 euros, va dir, ostres, que us esteu deixant molta pasta, em sap molt greu. Mireu, tinc aquí uns mapes, que són uns dibuixos meus originals, que no s'han publicat i que no publicaré, i el que es quedi això, doncs, a més, li regalo aquests mables. Que es va fer el silenci, ell pensava, bueno, he acabat de rodonir, bé, clar, em sabia greu, i el que va passar va ser uns 750, 800, 850, i vam acabar arribant als 1.001 euros.
Portareu més autors en general? Perquè veig que la cosa funciona.
Sí, no, sempre tenim autors per aquí, sobretot els autors locals acostumen a venir moltíssims, a venir al llarg del cap de setmana a jugar, i altres, doncs, a la pròpia subhasta.
Acabeu l'any, suposo que descansareu. Quina és la pròxima activitat que fareu?
Doncs d'aquí 3 dies tenim la propera activitat. De fet, abans de que s'acabi l'any en tenim previstes 5 o 6 més encara.
Va, doncs no acabeu l'any, no descanseu, però on us podríem trobar?
Doncs aviam, en format de les jornades com les que estem aquí no ens podeu trobar enlloc més l'any, perquè aquestes són les nostres jornades. Però llavors nosaltres durant l'any el que fem és, per una banda, anem a altres jornades en les que dinamitzem jocs de taula i la rebem una aportació solidària que ens ajuda a fer més gran aquesta bossa que lliurem a final d'any. I en aquest context ens podeu trobar dues activitats que farem a Sant Cugat del Vallès. Ara mateix et mentiria de memòria el dia per som per les èpoques de Nadal. Després tenim una col·laboració amb diferents escoles en les que anem a fer un seguit d'activitats i després tenim el nostre programa d'acció directa en la que nosaltres anem a centres que treballen amb nanos amb risc d'exclusió social o amb alguna patologia normalment mental i el que fem és anar a dinamitzar jocs de taula.
O sigui, ajudar Juanta no és només recaudar els fons per obra social, sinó també ajudar els nanos a socialitzar-se.
Sí, a socialitzar-se, i bueno, el joc té un element transformador de la societat i un potencial per treballar determinades competències brutal, mentre estan fent el que més els agrada fer als nanos, que és simplement jugar i riure.
Doncs sembla que han anat bé aquestes jornades, no? Que
sí,
la gent segueix anant, que s'ho passa bé, no?
Sí, és tot un ambient, tot un ambientasso, que es diria vulgarment. I recordeu que la gent d'Ajudar Jugando també la podeu trobar a altres llocs, com la Fancon, per dir diversos llocs, i que també podeu col·laborar amb ells.
Jornades les d'AU també, i també si voleu col·laborar d'una altra manera, perquè no podeu anar als esdeveniments que organitzen, també tenen un podcast solidari, que és Cero en Cordura. Molt recomanable, eh? Temes molt treballats, molt polifriquis, que li diuen ells, i la veritat és que tot el que van recaptant a través del seu Patreon va directe a aquestes causes solidàries.
Quimèric, un programa que s'ha d'escoltar amb una tovallola. Quimèric, els festivals.
I dels jocs de taula anem a parlar de cinema i anem a parlar de terror, perquè la Sala Fenomena ha programat del 5 al 8 de desembre el Festival Fantasma Weekend of Horror i la Lídia Sánchez Collado hi ha pogut estar i avui ens ve disposada a fer-nos una crònica. Lídia, com ha anat aquesta setmana?
Bueno, meravellosa.
Sí?
Sí. Bueno, és un festival, mai millor dit. O sigui, bueno, es celebrarà la 5a edició del Fantasma Weekend of Horror. I bueno, doncs, si voleu, comencem a explicar, no? Una mica, comentar totes les pel·lis. Per exemple, la primera, Jovenos Ocultos, que era, bueno, una de les més potents, no? dins de tota la programació. Bé, no sé si l'heu vista, aquesta pel·li, és un clàssic de...
La veritat és que no l'hem vista.
No. Doncs està molt bé, us la recomano moltíssim perquè, bueno, és molt disfrutable, sí que és molt vuitantera, és de, molt, molt de l'època, és del 87 a finals dels 80 i bueno, es nota bastant, no? Molt destacable la banda sonora, és bastant...
Meravellosa.
La que estem sentint
m'encanta.
De fons, que ja el tècnic, el Roger Benet, ja ha dit, molt bé, comencem fort, sí.
Sí. Doncs res, és una família que, bueno, composada per una mare i dos fills que es traslladen a viure a la costa de Califòrnia i el fill gran, que està una edat adolescent, doncs adolescents, doncs contacta amb una banda de muters i bueno, es veu que són vampirs i bueno, el noi...
Quin gir de guió!
Sí, sí, el
guió és... Ja no només és un adolescent problemàtic, es junta amb mala gent també,
eh? Amb mala gent.
Això sempre.
I, bueno, doncs, bueno, són vampirs i bueno, va canviant la personalitat d'aquest noi, no? Que comença a ser un bon noi i acaba una mica...
Perjudicat,
sí. S'enamora d'una noia... Bueno,
vampira, ja,
sí, vampira, per suposat, perquè és que si no, malament. I, bueno, destacaria aquesta peli, sobretot, bueno, Kiefer Sutherland, no? El paper que fa està bastant bé. És, bueno, doncs, jo crec que és un paper bastant atraient, no? En la història. I els papers secundaris del Corey Feldman i el Corey Haim, que va morir Corey Haim fa uns quants anys, però bueno, aquesta conjunció entre aquests dos papers secundaris, doncs, bueno, aquests dos actors, no? Doncs està bastant bé. És, jo crec que sustenta bastant el guió, que és una mica, bueno, doncs, previsible, pobre, però que es deixa veure bastant, és a dir, és una pel·li molt recomanable, molt de l'època, dels 80, però molt divertida.
I la música és meravellosa.
Meravellosa,
i això
sí,
que has
exacte.
Dit dels secundaris passa yes. molt sovint amb les pel·lis de terror, que potser sí. el protagonista és una mica igualit, però els secundaris són els que el fan
exacte.
Bo, no?
Sí, sí, en aquesta pel·li passa això, sí. Mm. I bé, bueno, doncs passem a la següent, a The Wicker Man. Un clàssic del 73.
No me quites la música.
Home, hem de canviar, bueno, va, hem de superar-ho, no?
El hombre de mimbre, aquí es va titular. I, bueno, doncs un policia que arriba a l'illa, una illa de la costa d'Anglaterra, per investigar la desaparició d'una nena, i allà s'assabenta que hi ha un culte pagà, coneix també el líder religiós de l'illa, i... hi ha una cosa molt que és molt que crida molt l'atenció, no? Durant aquesta investigació, doncs el protagonista li xoca molt el tipus de vida que porta aquesta gent que està com apartada de la civilització i es veu el xoc cultural de civilitzacions, de la ciutat al poble. Ell és un, bueno, doncs és una persona una mica intolerant, i rígida, és, bueno, molt religiós, i xoca amb aquestes tradicions bastant libertines i libertàries del poble, no? És una clara crítica a la religiositat exacerbada, i el que passa és que al final no és una defensa, o sigui, el que passa... Bueno, vull dir des del principi que aquí potser surten spoilers, però bueno... que és una pel·li del 73. Us ha donat temps, no?
Sí, de veure. bastant. A mi ara, pel que estaves dient, sí. m'ha fet pensar una mica en Midsommar, no?
Sí, Midsommar està...
No sé si té a veure o no, però potser sí. és com... Mm-hmm. Va en aquesta
sí.
línia.
Exacte. Sí, Midsommar veu molt d'aquesta pel·li. No sé... Bueno, doncs... Si bastant agraïments en el... en la pel·li, a Midsommar, saps? Perquè
sí,
és,
sí,
és molt calcada.
O influència o còpia, no? Allò que dèiem algun cop.
Sí.
Homenatge.
Sempre queda millor, no?
Bàsicament.
Sí. I veig aquí un nom d'un actor, algú famós.
Ah, sí, Christopher Lee.
Fa de dolent, suposo.
Sí, bueno, dolent...
No és spoiler, és Christopher
sí, sí.
Lee.
Sí. Christopher Lee, que està magnífic, com sempre, però bueno, fa el paper de líder religiós, pagà, que defensa aquestes tradicions i critica molt la tradició, bueno, la religió estricta, catòlica, bueno, cristiana, vull dir, no catòlica, i bé, doncs també us la recomano perquè està molt bé, si no l'heu vista, tant Midsommar també, Midsommar està bastant bé, i aquesta que... I bueno, bàsicament també quan la veus dius, això és un musical perquè hi ha molta música i has d'escoltar la lletra perquè la lletra diu molt d'aquestes tradicions de...
Jo me'l veig, Christopher Lee, fent un musical.
Mm-hmm. Sí. Però pregunta, subtitulen les cançons? Perquè, clar, si és important la lletra,
sí,
no?
Sí, sí. Bueno, sí. Bueno, quan la vegi, si...
No la veig no, molt no sé, convençuda, dic...
Diré alguna, no sé. Només algun trosset, no?
En quin mitjan la pots veure, però, bueno, sí.
El fenomen, sí?
Sí.
Mm-hmm. Una pregunta important. Mm-hmm.
I bé, doncs passem a la següent.
Un altre clàssic, no? Mm-hmm.
Dead Can, Calma Total, que es va conèixer aquí. Un altre clàssic, un clàssic del 89. I bé, o sigui, és com en una pel·li que no existeix pràcticament banda sonora, no hi ha música, et crea un sentiment, perquè la música, ja sabem tots que en el cinema és molt important.
Sí.
Doncs, bàsicament, no hi ha música. Res, no s'escolta res. El mar, s'escolta el mar. Com aconsegueix transmetre't un mal rotllo, saps? Un mal rotllo dins teu i...
Potser perquè tampoc estem acostumats, no?, en aquest silenci,
sí.
No?
Sí, 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 absolutament.
A vegades l'absència del que estàs esperant és el que et crea aquest...
Funcionen molt bé els silencis.
Doncs això, aquesta creació d'aquesta atmosfera, no?, tan tensa, doncs, està molt ben aconseguida i la veritat, molt disfrutable. O sigui, i després el trio d'actors, no?, que ho fan molt bé. Nicole Kidman, per exemple, doncs, bueno, com sempre, em sembla que no hi ha cap pel·li que estigui malament, o sigui, jo, de totes les pel·lis que he vist, i, no sé, sempre està estupenda, no? És a dir, que ho fa molt bé i bueno, la resta d'actors també, solament surten tres, que jo sàpiga. Bueno, la resta estan morts, és a dir, que de vius tres i un gos, i el pobre tampoc surt molt ben parat, però...
Vaja.
Spoiler. Spoiler, spoiler.
Home, doncs, déu-n'hi-do, Nicole Kidman al 89 devia ser bastant diferent a ara mateix, amb aquesta fase d'operacions estètica, aquesta evolució de com a actriu, no?
Exacte, bueno, molt jove, no sé quants anys tenia el 89, però era molt jove i bueno, però la qualitat com a actriu, bueno, és que ja et dic, és a dir, em sembla que va ser la primera pel·li que vaig veure d'ella i, bueno, està fantàstica, és a dir, molt bé, molt bé. La veritat és que, bueno... A part de les aparences físiques, no? Està molt bé, la veritat és que molt recomanable, no ha envellit gens aquesta pel·li, és a dir, que disfrutable total. Una petita crítica d'aquesta pel·li és que, bueno, del que tracta, que no sé si ho he dit, que em sembla que no, és una parella que decideix fer un viatge en iot i per oblidar la pèrdua del seu fill, que ha mort en un accident. I, bueno, doncs, al iot apareix bé una persona que diu que, bueno, que ha mort tots els que portava ella en el vaixell i ella és l'únic supervivent. I, bueno, aquí és on comença tota la trama. La qüestió és que, bueno, això de per què la parella està en aquest iot, no?, podria ser perfectament que estigués de vacances, per exemple, no?, perquè el de la mort del seu fill no té relació amb res, és a dir, és purament anecdòtic i no et connecta tampoc amb el seu estat d'ànim perquè estan super relaxats en el vaixell i
això està bé.
Sí, sí,
s'ha mort el nostre fill. Vinga, va.
Vinga,
anem de viatge.
Sí,
ens hem fet un pes de sobre.
Anem a celebrar-ho.
Què més? Hi havia un programa doble dins d'aquest cicle, La fossa comú i Rebel·lió de les màquines, que no sé si heu llegit els relats. No. Millor que... No? Bueno, doncs...
És que jo amb Stephen King sempre penso, hòstia, posarà 40 pàgines de dir res.
No, diuen que els relats de Stephen King diuen que...
Sí, ha guanyat un ictineu,
no? Són
més curts.
Sí.
Però són post-cocaïna?
Post-cocaïna.
Això ja és complicat, no?, de saber.
No sé. Tampoc hem d'entrar en aquests detalls, perquè sabem que Stephen King és una persona molt sana.
Llavors, Saníssima. Són dues pel·lícules inspirades en novel·les de Stephen King? Són inspirades en relats? O...
Sí, inspirades en relats. Una d'ells, o sigui, una pel·li d'aquestes dues, no?, Rebel·lió de les màquines, va ser dirigida per el mateix Stephen King. La primera i l'última, perquè...
És un desastre, no?
Aquí va ser, bueno, en fi...
Ningú l'entenia, no? Què dius, Stephen? Què et passa?
Què et passa? Bé, jo crec que... Bueno, es poden veure, són... Bueno, es poden veure, vull dir que les veus i te n'oblides i millor llegir el relat...
La superes ràpid, no?
Sí, la superes ràpid. Millor llegir el relat, que és bastant més interessant que les pel·lis, la veritat.
I més ràpid,
les novel·les. Ai, bueno, els relats, clar. Sí, sí.
Si fossin novel·les, clar, no ho tenim clar.
Si fossin les novel·les...
Exacte.
Que... anem a la següent, la cinquena. Pesadilla en Elm Street 4. El amo del sueño. Bueno, aquesta sintonia no és una... Bueno, part de la banda sonora, no?
que es repeteix a totes les pel·lícules.
Exacte, que es repeteix i absolutament identificable, no? Dirigida aquesta part a Renny Harlin, que no és l'única que han posat, bueno, com a pel·lícula dins d'aquest cicle, sinó també hi havia una altra pel·li, Presidio, que també estava dirigida per ell, no? És a dir, que ha coincidit dos pel·lis en el mateix cicle.
I per què el Mestre 4? Per què la 4 i sí. No la 3, per dir alguna cosa, o la 1 o la 2?
Doncs, bueno, no ho sé, perquè...
No és que cada any programen una diferent.
Mira, l'any passat, o sigui, els altres anys, no ho sé, no?
Ara són 4 a l'estudi. Són 4 a l'estudi, eh?
Ostres, això vol dir alguna cosa,
fusta,
eh?
Toca fusta, toca fusta.
Sí, imagina que ara s'ha apagat les llums, eh? Què fem?
Bueno, no sé, eh? Però
pell de gallina, tio, pell de gallina.
Ui.
No quedar-nos adormits, perquè segur que...
Sí.
Pringuem segur.
No acaba
bueno,
bé,
tranquil·les, que pringaré jo primer.
Sí, dono fe.
Que va, eh?
I és una de les parts que m'agrada.
Perdó.
No, res. Una de les parts que més m'agrada de la saga... no sé si heu vist aquesta part, perquè és, a mi em sembla superentretinguda. La crítica, bueno, no sé com la va deixar en el seu moment, ara no recordo, però bueno, també és molt de l'època, des dels anys 80, finals dels 80. Però aquí hi ha, com li agrada aquest director, o com li agradava, l'empoderament femení, o sigui, d'empoderar, o d'apoderar, no?, a la protagonista, de força real. La protagonista és una noia que, a mesura que els seus amics van morir, evidentment, a mans de...
Cosa normal.
Sí, cosa normal.
Sí, tot
evidentment,
passat,
perquè
sí.
Si no, tota la saga doncs, passa això, no? Aconsegueix els poders o la força dels seus amics. I partint d'una noia molt tímida, molt...
Ui,
és el cèl·lula. No, es mata ella, no?
Sí. Com?
Que és ella, no, qui mata els amics?
No. Mata el Freddy Krueger, òbviament.
Freddy, com sempre, sí, sí.
Sí, 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 sí.
I, bueno, doncs ella va adquirint la força dels seus amics, no? El seu germà, doncs, és un lluitador d'arts marcials, doncs es va mica en mica enfortint i bueno, doncs és bastant interessant i aquest punt de vista que...
M'estic imaginant.
És una mica l'argument Bola de Drac, però bueno...
Podria ser.
Però molt ochentero.
Sí.
Amb malles i cabells crepats i tal. Vam tenir el plaer de veure el Cardo Terror de l'any anterior. Sí, no aquest, sinó l'altre.
Sí.
I la veritat és que la vaig gaudir moltíssim, perquè l'havia vist de petita i no la recordava absolutament res. Quan la vaig tornar a veure va ser molt divertit. I hi havia a la sala gent de 14, 13, 12 anys, que clar, òbviament no l'havien vist mai. També s'ho van passar molt bé, que jo pensava... Clar, una cosa dels 80 igual tira enrere les noves generacions, però no, van sortir contentíssims del cine. He des que val la pena.
No les he vist jo, eh?
Doncs ja tens una nova missió per aquest cap de setmana.
Bé.
Bravo.
Sí, sobretot, no sé, aquesta part, també la primera i algunes també, les morts són superdisfrutables.
Sí.
És a dir, no sé si us en recordeu d'aquesta part d'aquesta quarta, no? El matalàs d'aigua, per
boníssim.
Exemple. La noia que fa peces, per exemple, no? com es transforma en un bitxo, no sé, està... i com mor, no?, cadascun dels personatges, no? O sigui que queda una mica malament que digui disfrutat de les morts, no?, però és que és així.
Pots canviar les pel·lícules de terror,
no, clar. Hi ha moltes morts que són gaudibles.
Sí, volia també, bueno, no sé si donarà temps, no?, de parlar de totes, però
totes
hi ha una...
No, totes les pel·lícules. Ah. És que ens ha portat una llista molt llarga, eh?
Sí, una llista... Hi ha un... Ah, no, sí, d'aquí hi ha... O sigui, començo amb Jeepers Creepers i després per Fondo Rosso, que també aquesta és...
Doncs Jeepers Creepers, que per molts ens ha marcat l'adolescència, eh? És una mica més nova, eh? Del 2001.
Sí.
Ja m'agrada la música.
Dels anys 50, no?
Yes.
Dirigida per Víctor Salva i bueno, doncs el guió és bastant senzill però està molt ben posada, les posades en escena està molt ben feta, la direcció molt bé, no sé, és una road movie, són dos nois, no? una parella de germans que decideixen fer un viatge i bueno, acaben en un poble de l'Amèrica Profunda. I allà, doncs, bueno, són perseguits per un monstre És a dir, no estic parlant d'una cosa molt original, però està tan ben fet, no? O sigui, el bitxo i tota la pel·li en general, no? Que la veritat és que...
De fet, em sembla recordar que en aquesta primera pel·lícula el bitxo quasi no es veu, no? Vull dir, sí. És una cosa que s'intueix, que després s'ho carreguen, no? En les altres
sí.
pel·lícules, però en aquesta era més quan sona aquesta música, no? Que és que està a prop, no?
Exacte.
És quan ja se't posa la pell de gallina, perquè dius, i no l'has vist, no?
Sí.
Sí,
absolutament, sí. És, espantar en una pel·lícula, no?, quan el monstre no es veu, no?, que, bueno, mil cops que s'ha vist també en pel·lis, no?, molt, que no tenien gaire pressupost per fer un monstre que estigués una mica... que fos decent, per exemple, no?
No és com Hatchet, no?, que veus tota la pel·lícula que pinta bé i quan surt el dolent dius, me'n vaig, i surts de la sala ja perquè dius, a veure, no. Doncs clar, per fer-ho malament potser millor que no el facis, no?
Sí, com Tauró, per exemple, Tiburón, no?
També, clar.
Sí, que, bueno, tenir molts problemes amb el Tauró i al final quasi bé no surt, no? I és això, és jugar amb aquesta... amb l'absència, no?, del monstre, no?, i crea terror, i la veritat és que solament les bones pel·lis, no?, s'aconsegueix, no? La següent, Profondo Rosso. Aquesta pel·li...
Sona, bueno, a Nadal pertorbat.
Sí, pertorbat total. No sé, tenia moltes ganes de veure-la en pantalla gran perquè, bueno, la vaig veure fa un temps i bueno, és una de les pel·lis representants del giallo, no? Dirigida per Dario Argento, el 75, i la veritat és que és fascinant. A mi m'encanta. O sigui, no sé si l'heu vist aquesta,
no,
però
no l'hem
vista,
no?
És brutal, o sigui, per això que us deia abans en Pesanyan Mel Street, no?, de les morts, no? O sigui, com mata a les seves víctimes.
Bé.
La sang aquesta que és, no sé, d'un profund vermell, no?, com diu el títol. Bueno, tracta d'un pianista que presencia com la seva veïna, doncs, és assassinada i bueno, doncs investiga, ell es dedica doncs a això, no? Investiga qui ha sigut, i es produeixen una sèrie de morts també,
tio,
no? Sí, o sigui,
no té res més a fer.
Exacte, o sigui,
poca
pues
feina.
Poca feina, vamos a investigar.
Anem al Tajo, venga,
sí,
va.
Sí.
I es trobarà aquí en un mig d'un merder que no vegis, no?
Sí, i no solament, o sigui, l'estètica, perquè recordeu, no?, l'estètica de totes les pel·lis de Dario Argento, la música, o sigui, és, no sé, m'encanta, o sigui, em fascina, la veritat, o sigui, està molt bé, us la recomano també.
Ens l'apuntarem. Sortirem amb una bona llista, sí, sí. De clàssics que no hem vist, vull dir que tenim deures, també.
A mi els Nadals pertorbats, perquè, bueno, els Nadals que acaben malament són els meus preferits. Perquè em recorda que no hi ha felicitat, que no existeix.
Si de cas ja ens veiem el 8 de gener o així, et sembla bé?
Efectivament.
Si abans tenies família nombrosa, ara ja no.
Exacte.
Ah, exacte.
I ara un altre clàssic, i també una seqüela, no? Mm-hmm.
Sí, L'exorcista 2. Bé, si no existís L'exorcista, la primera part...
No existiria la 2.
Efectivament.
Però no estaria malament. No estaria malament perquè, bé... no et sorprèn moltíssim, t'explica una mica els orígens i bueno, la veritat no t'inquieta molt, però bueno, tampoc és un desastre. El que passa és que, clar, la compares amb la primera i dius, no és el mateix i bueno.
Disculpa, però els orígens d'aquests exorcismes, que agafa el Gènesis de la Bíblia o com va?
No, bueno, bueno.
Com t'ho explico?
Sense fer spoiler, no?
Un cura, doncs, viatja a Àfrica per trobar el dimoni en el qual s'havia reencarnat, bueno, amb la noia.
Ah, d'acord.
Sí.
Ostres,
i llavors...
representa que és una espècie de dimoni que va saltant per persones.
Només amb això sona racista.
Sí.
Dimonis africans, uf.
I, bueno, d'aquesta pel·li el que destacaria més és la banda sonora d'Ennio Morricone, Si la primera part teníem a Tubular Bells, doncs en aquesta doncs, no podia ser menys, no? I, bueno, doncs, no serà una gran peli, però tenim a Ennio Morricone i la veritat és que està molt bé.
El bueno, el feo y el africano, no?
I també teníem un director destacat, no?
Sí,
també.
Exacte. Sí, el director d'Excalibur, per exemple, dius, bueno, fas Excalibur, després fas això, que ja dic, és a dir que no...
Gràcies per venir, però...
Sí, suposo que va ser, no sé, un encàrrec o el que sigui, no? Però bueno... No és un desastre, però la millor és la primera, la veritat. És a dir, és que no té res a veure. La següent seria Pesadilla Diabòlica, que em va sorprendre moltíssim perquè, bueno, creia que seria una pel·lícula... No l'havia vist mai, i una pel·lícula, no sé, bastant... No sé, potser dolenta. No, és... La veritat és que és molt... No sé, molt... Molt decent, saps? O sigui, és una, bueno, una família que se'n van a viure durant uns mesos a una casa que està encantada, no? O sigui, bueno, encantada per part d'una persona, una anciana, que posseeix, d'alguna forma, tots els habitants, no? O sigui... interpreta, bueno, surt Bette Davis, per exemple, no fent de persona
molt,
gran,
eh?
Sinó fent d'àvia...
L'abuela se va de marxa.
L'abuela se va de marxa. Bueno, fent d'àvia de la família, però no, que no té res a veure amb la persona gran que s'apodera, no? de tots els membres de la família. I Oliver Reed, no? Amb el seu gran paper. Després, la següent, i bueno, que volia també comentar, és Amityville 2, La possessió. Aquesta segona part de, bueno, d'aquesta saga, que em sembla que hi ha tropecientes, és a dir, són...
No, ja he perdut el compte, també. Sí.
Ja, sí,
no, bueno. Sé quantes he vist, també, d'aquestes.
Ah, sí?
Sí.
Jo ninguna, ja t'ho avanço.
Aquestes de possessions m'agraden que... molt. La veritat és que, sí. Encara que totes s'assemblin, sempre hi ha alguna cosa que m'atrapa.
Uh-huh. És que aquesta s'assembla molt a la primera. Bueno, realment és que no sé molt bé la diferència. Bueno, la diferència és que el director és italià, que ha fet... Bueno, totes les pel·lis de la seva filmografia són italianes, excepte aquesta, que suposo que també ha de ser un encàrrec, perquè és l'única que ha fet en producció d'Estats Units. I està molt passada de voltes perquè una família va a una casa i des del minut 1 estan posseïts. O sigui, el pare...
Bueno, no per, sé què si... ja
per què
perdre temps?
Per què perdre temps? És a dir, perquè... El pare comença a maltractar els fills, a la mare... No saps si
no,
ja venia d'aquí...
No estan posseïts.
No estan posseïts.
No. És normal.
És per això que dius.
Perquè estan celebrant el Nadal feliç, no?
Exacte. No saps si ve d'abans o si... I després, bueno, tenen quatre fills, dos fills petits i dos grans, i és el gran el que es carrega tota la família. Està basada en fets reals, que bueno, va passar fa uns quants anys als Estats Units. I bueno, també és que dius, què és això, no? O sigui, hi ha un incest també dins la família, bueno, en fi, entre el pare que maltracta la família i l'incest i bueno, però això ja et dic, és a dir, des del principi bum, 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 o sigui,
vull fer una broma, però és que no és ètica.
És igual.
Per després, per fora de micro.
Monarquia.
Doncs no ens dona temps a comentar més pel·lícules, però no sé si per tancar una mica ens vols explicar una mica de balanç, no?, de com ha anat aquesta setmana del terror, del fenomen, una mica... Ja has estat en edicions anteriors, no sé si has vist alguna diferència amb la programació, per exemple.
Sí, bueno, per exemple, respecte a l'any passat sí que eren pel·lícules, no és que aquest any fos... perquè fossin una mica antigues, o una mica antigues, sobretot dels anys 80, és que siguin més dolentes, ni molt menys, no? Però, bueno, sí que l'any passat es tirava més de la dècada dels 2000 i aquesta dels anys 80, tot i que hi havia pel·lis així, bueno, una mica de tot. I també, respecte a l'any passat, per exemple, tot i que porten 5 edicions, la majoria són de produccions d'Estats Units o britàniques, no? És a dir, hi ha una italiana, Profundo Rosso, i una
altra. Gràcies, no?
I gràcies. Hi ha molt terror a molts països asiàtics, a Latinoamèrica també, i bueno, m'agradaria una mica més de varietat, no? Però bueno, està bé. Ha sigut bastant disfrutable i m'ha agradat molt, la veritat.
Doncs ho deixarem a l'aire, a veure si els del fenomen agafen la crítica i l'any que ve posen alguna cosa més oriental, alguna mica de varietat, no? També, perquè... Mira, sí, sí. Oriental no sé si contaria de Ring, no? Perquè és com...
Sí, però clar,
no?
Com...
És una, un remake nord-americà,
sí, sí,
no?
Sí,
llavors ja
remake.
Es perd la gràcia. Podríem,
exacte,
podríem haver posat l'original.
Mm. Sí, sí.
Doncs moltes gràcies, Lídia, per passar
gràcies
un dia més pel Quimèric. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a tu.
Adéu.
Adéu.
L'home del sac fa festa per escoltar Quimèric.
Un caçador de criatures fantàstiques catalanes jubilat intenta salvar la seva neta de les urpes d'una de les més malvades bèsties. Aquesta és la sinopsi de l'últim Esmolet, la segona novel·la del guionista de Vilassar de Dalt, Aniol Florença, que ha sortit al mercat de la mà de l'editorial Gregal i amb il·lustracions de Carles Hernández Puig. Es tracta d'un títol amb un punt de partida fantàstic, però que barreja també altres gèneres per tal de captar el públic que té resistències cap al fantàstic. Per saber una mica més de l'últim Esmolet, hem entrevistat el seu autor, Aniol Florença, durant una de les presentacions de la seva novel·la, en aquest cas a la llar del llibre de Sabadell.
L'entrevista.
L'últim Esmolet, una història d'un caçador de criatures fantàstiques. Clar, així de sobte, fantàstic, pur i dur. Què t'ha portat a escriure aquesta història? Quina relació tens amb el fantàstic?
La relació que tinc amb el fantàstic és, com, és de lector i de fan del fantàstic. Al final aquesta novel·la és la meva, el meu homenatge al gènere fantàstic. Hi ha novel·les com de Tolkien, de Stephen King, de terror, suspens, coses que he llegit des de que era petit. És la meu, això és com un homenatge a això i a les històries que m'explicava també el meu avi, d'alguna manera. Històries d'un protagonista aventurer, intrèpid, fent aventures. Al final és això, és una barreja d'Indiana Jones amb Stephen King i Tolkien pel mig.
I el comptar amb el bestiari català també és això, també un homenatge a que aquí tenim una mitologia que potser no s'està explotant?
Més que un homenatge, això ha sigut un descobriment a l'hora d'escriure aquesta novel·la. Jo em vaig plantejar que la història era un Esmolet que caçava criatures, però quan em vaig plantejar quin tipus de criatura caçava, vaig pensar, me l'invento o no me l'invento, em baso en criatures europees, vaig a buscar una mica. I com que la novel·la passava a Catalunya, vaig estar buscant què hi havia aquí a Catalunya de criatures i vaig trobar una riquesa espectacular de criatures i de bèsties i les he volgut incloure algunes d'elles en el llibre, en lloc d'inventar-me-les, que estiguessin basades en criatures del folclore real català, desconegut i alhora apassionant per tothom.
No sé si aquesta recerca que has fet precisament per escriure aquest llibre t'ha donat peu doncs, a crear doncs, un altre món que et serveixi per altres novel·les.
Podria ser, i podrien sortir moltes novel·les d'aquesta també, podria ser un punt de partida de moltes històries, o de històries curtes, o de relats, o... Ara, per exemple, m'agradaria escriure una història també d'un crim, una novel·la negra, però que hi hagi potser una reminiscència d'aquestes criatures. Al final, el material hi és accessible per tothom i és molt interessant, i crec que s'hauria d'explotar més, perquè no ho estem fent.
Parles de novel·la negra amb reminiscència de les criatures. Ets fan de Marc Pastor, per exemple, que també la seva última novel·la tira cap aquí?
Sí, jo soc molt fan de Marc Pastor també, però sí que és veritat que combinar dos gèneres, com per exemple en aquest cas novel·la negra i fantàstica, el resultat pot ser molt llaminer. Jo crec que al final també és un esforç de combinar gèneres per crear una poció, diguéssim, una novel·la nova. Tu pots combinar gèneres de ciència-ficció i humor i a veure què surt. I al final crec que la gosadia de barrejar gèneres i no quedar-te en el gènere pur també dona històries fresques, històries que reinventen una mica el gènere, que d'això es tracta també.
T'has plantejat reinventar el gènere?
El fantàstic. M'ho he proposat, però també està bé... Si el gènere també es pot reinventar sense destrossar-lo del tot, és a dir, respectant els codis del gènere, però reinventant la història. I això és el que he intentat fer amb l'últim Esmolet, també, que és els codis del gènere, fantàstic, i són, però al final la història és una història que pot llegir tothom, és accessible a tothom, no cal que t'agradi el fantàstic per llegir-la, i al final és una història de suspens. I la reinvenció és la història més que el gènere.
De fet, tu has comentat, és llegir fantàstic sense que t'adonis que estàs llegint fantàstic. Això és també per no espantar a la gent que no llegeix gènere o que té fins i tot certs prejudicis?
Sí, d'alguna manera sí. Vull dir, que la gent quan agafa un llibre l'ha d'agafar també obertament, és una proposta nova, a veure què em vol dir l'escriptor, a veure què llegeixo. I l'últim Esmolet l'has de llegir com si llegissis una història com qualsevol altra. Al final és una història d'un avi intentant rescatar una neta. Amb acció, aventures, suspens, terror, sentiments, amor, i al final hi ha un núvol de fantasia que sobrevola tota la novel·la, però que la novel·la és molt més que criatures i ganivets. No, i anava a dir que això ja ho descobrirà també el lector, i això és també la voluntat del lector que llegeixi. I al final molta gent ha acabat de llegir i diu, hòstia, tampoc és tan fantàstic, de gènere fantàstic. I dic, ja, però bueno, aquesta és la gràcia també.
A cavall entre les dues coses.
Clar, sí, 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 és això.
Acaba de sortir al mercat i estàs en completa, en plena gira de presentació, però quins inputs has rebut de la gent que ja l'ha llegit? Què és el que t'estan transmetent? Perquè també aquí a la presentació has demanat, no?, que la gent et comenti què és el que li ha semblat, no?
Sí, molta gent sorpresa de com els havia enganxat, de com els havia creat una addicció que no podien deixar-la de llegir. Gent que s'ha llegit molt ràpid, és una novel·la curteta que passa ràpid, i això, gent que em destaca que, malgrat ser de gènere fantàstic, no se'ls ha fet gens passat, gens avorrit, gens dens, que els ha passat volant i que esperen més volums de, com aquest, més novel·les tipus aquesta, i n'hi ha, al mercat n'hi ha moltes com aquesta, en el sentit de que són novel·les fantàstiques accessibles per tothom. Però m'ha agradat que em diguessin això, que no podíem parar de llegir, i pensant que era gènere fantàstic, gent que fins ara no havien llegit fantàstic. I algunes persones m'han dit que fins a aquest llibre no acostumaven a llegir, i que gràcies a aquest llibre estan buscant també novel·les similars perquè els ha enganxat i els ha agradat i han com reprès la lectura que feia temps que tenien oblidada. I això és magnífic que t'ho diguin.
O sigui que és una porta d'entrada al gènere, també.
Pot ser-ho, no ho he concebut així. Jo, al final, escric les novel·les que a mi m'agradaria llegir. No tinc aspiracions d'agradar a tothom, a crear portes al gènere, però si això fa que convida la gent a llegir novel·les fantàstiques, jo encantat, perquè d'alguna manera, torno a el que deia al principi, com a homenatge al gènere fantàstic, crec que se li ha de fer una mica més de justícia i tenir una mica més de respecte cap a aquest gènere, que només és una cosa de quatre friquis. Vull dir, són quatre friquis que si escriuen fantàstic no ho estan fent tan malament. I són històries que transmeten uns valors, uns sentiments que altres tipus de novel·la no transmeten. Que passa que, clar, hi fiques follets, elfs i dracs i la gent ja et crea rebuig, però potser aquestes històries tenen més valor que unes altres.
Hem vist per xarxes socials que l'has anat a presentar a Sitges. L'objectiu era presentar el llibre o era portar-lo més enllà?
L'objectiu d'això és un festival que fan a Sitges amb això del Festival Fantàstic. Fan una jornada que es diu Sitges Tabooks, que seleccionen quatre projectes de tota Europa i aquests quatre projectes tenen la possibilitat d'intentar vendre en 10 minuts el seu projecte davant de productors i productores de la indústria del cine. I l'última esmolet va ser un d'aquests quatre seleccionats i vaig tenir 10 minuts per presentar en anglès la novel·la davant de productors. Llavors, ara està més a prop que mai de ser una pel·lícula, però és un procés lentíssim que pot no acabar en res, però que el mateix regal de poder presentar aquesta novel·la amb tants productors ja és magnífic.
I tu de professió ets guionista. Això ajuda en aquesta segona part o alhora és també un hàndicap a l'hora d'escriure perquè tens una tendència més audiovisual que literària?
Jo crec que ajuda, perquè al final, d'alguna manera, gràcies a això he trobat també un estil que a mi m'agrada d'escriptura. És un estil molt directe, frases molt curtes, gens redundants, triar les paraules exactes per transmetre el que vull dir, i tot això ve del món del guió. El guió és un manual d'instruccions que algú ha d'entendre per rodar. I la novel·la, la meva prosa, és fàcil perquè algú la llegeixi i se la imagini. De manera que no és curiós que tu t'imaginis una pel·lícula i vegis imatges molt exactes, que és perquè vinc del món del guió i és l'estil que a mi m'agrada, i crec que el guió m'ha ajudat a això, a trobar un estil, que això és el més difícil a vegades quan comences a escriure.
Si això arribés a la pantalla, t'agradaria adaptar-ho tu mateix?
Sí, sí, sí. Bueno, m'agradaria no, espero que pugui adaptar-ho jo a mi mateix perquè ens assegurarem que quedi bé, que a vegades, si el guionista no ha escrit la novel·la, a vegades trobes que fan unes coses i dius, hòstia, no acabo d'entendre ben bé, jo el que volia dir amb això era tal, llavors espero que em deixin adaptar-ho a mi, però ja ho veurem.
D'altra banda, aquesta és la teva segona novel·la, el 2017 vas treure Kentucky, hem vist que també apunta una mica cap al gènere, no?
Sí, Kentucky és més ciència-ficció, potser, que fantàstic, va de pollastres radioactius a una Catalunya independent, és aquesta. Aquí torno a barrejar gèneres i faig al final una paròdia d'aquestes novel·les de zombis i d'apocalíptiques, en una Catalunya també coneguda. Llavors, jo també la recomano, que passa que el llenguatge és molt diferent, l'estil, el gènere és molt diferent també, i com a autor també era molt més jove, era molt més destraler, i es nota més a la novel·la. Aquesta és més adulta que l'altra, però bueno, l'altra també està molt bé i crec que és molt curiosa de llegir.
De totes maneres, va sortir en un moment, clar, 2017, estem parlant de fa dos anys, just al moment de l'esclat, no?, de l'1 d'octubre i de les demandes d'independència, suposo que també és un bon moment per treure una història d'aquest tipus, no?
Jo pensava que sí, però va ser un mal moment, perquè tot quedava copsat per la política, tot. Havia anat a presentacions que, sense voler-ho, coincidien amb amb en Puigdemont sortint i fent alguna cosa, i la gent es quedava a casa mirant la tele perquè estaven molt pendents, i em trobava que la presentació venien dues persones. Llavors em va perjudicar més com a artista que beneficiar al final. I no ho vam fer perquè beneficiés, vam dir, hòstia, ho traiem al setembre, sense saber què passaria. I vaig veure que tot això polític perjudica més. O sigui que ja està bé també haver tret l'esmolet abans de la sentència, que és a saber què passa.
De fet, anava a preguntar si el tema del tema esmolet pot ajudar que la gent torni a Kentucky si no hi han entrat per allà, a la teva obra.
Sí, pot fer, eh? També recomano fer el procés invers, començar amb Kentucky i saltar l'últim esmolet, perquè sí que es veu que com a escriptor també he millorat, he depurat el meu estil, i fer el procés invers et semblarà mentida que aquest autor pugui haver escrit aquestes dues coses, perquè una és suspens, terror, família, cosa molt dura, i l'altra és comèdia esbojarrada de tipus adolescent. Però jo la recomano també perquè al final també estic transmetent un altre tipus de missatge. I al final de la novel·la de Kentucky, en aquest cas, també és sorprenent, és un gir espectacular, i tu entens el que jo et vull dir, i que t'he maquillat en una novel·la aparentment d'adolescents, amb pollastres radioactius i amb llenguatge adult. Però al final és una història també molt personal i molt sentimental.
Kentucky podria tenir pel·lícula o no?
Sí, home, i tant. I tant. I espero que algun dia la tingui, perquè realment val molt la pena.
Quina sortiria més cara?
Crec que Kentucky.
És això dels pollastres radioactius?
Crec que sí. Bueno, no ho sé, eh? Crec que les dues són bastant barates, però Kentucky sortiria bastant més cara, i a més actors també.
Estàs treballant en algun altre projecte ara, o precisament estàs centrat en promocionar l'últim esmolet?
Ara estic reescrivint alguna història que tenia pendent, però estic centrant bastant a deixar bé acabada l'últim esmolet, ben presentada. Amb lo de Sitges em vaig centrar i concentrar molt, i estic reescrivint i polint algunes coses, que a veure si surten a la llum i si veuen al mercat.
Un quimèric sempre paga els seus deutes.
Finals del segle XIX, Malta. Neix el fill d'un mariner de Cornualles i d'una gitana de Sevilla. De gran també serà mariner i voltarà per mig món com un Ulisses modern. Aquests són els antecedents d'un dels personatges més mítics del còmic europeu Corto Maltès, creat pel venecià Hugo Pratt l'any 1967. Moltes generacions han crescut amb les aventures de Corto Maltès i gràcies a ell s'han fet una idea del món. Ara, els nostàlgics tenen una oportunitat per tornar a connectar amb aquest irònic personatge, mentre que els més joves el podran descobrir. Tot plegat gràcies als nous volums creats pel dibuixant Rubén Pellejero i el guionista Juan Díaz Canales, Bajo el sol de la medianoche i Equatoria. El seu procés creatiu es podrà veure en una exposició al MNAC del 5 al 21 d'abril, però nosaltres en tenim un tastet de la mà del mateix Pellejero en aquest reportatge amb veu de David Bisbal, que ha estat possible gràcies al Festival Creep Show.
No temo la idea que algun dia algú pugui reprendre Corto Maltès. Aquesta declaració la feia Hugo Pratt al final de la seva trajectòria professional, amb l'esperança de no veure morir el seu personatge més il·lustre. El 2015, Corto Maltès ressorgia de les cendres de la mà de Pellejero i Canales. Però tot i l'ambició de formar part d'alguna manera d'aquest clàssic, també suposava un gran repte.
No és fàcil continuar una obra com la de Hugo Pratt, sobretot tenint en compte aquest aspecte que tu dius de com afrontes el tema del viatge o del personatge, o de que sobretot que el lector es trobi identificat amb una obra que en teoria ja coneix i que pot estimar, i per altre costat una renovació, entre cometes, no? Que és el que nosaltres hem volgut fer. No?
A l'hora d'actualitzar el Corto Maltès, què cal respectar i cal canviar? Pellejero ho tenia molt clar.
El primer que hem tingut clar ha sigut respectar aquest component que Hugo Pratt tenia en les seves obres, de que el viatge formava d'una manera conscient o inconscient dins de la història del personatge Corto Maltès. Hi ha moltes altres coses, evidentment, en la seva obra, però aquest era l'aspecte potser visual més fonamental que potser nosaltres com a continuadors teníem que respectar, i si pogués ser afegir algunes coses molt més que les que potser ell tenia. No?
De la literatura d'Hugo Pratt, Pellejero i Canales no en voldrien canviar ni una coma. Per això la seva aportació havia d'anar per altres camins.
Pratt era un gran escriptor i tenia les idees molt clares del que volia fer i anava evolucionant. Nosaltres tot això ja ho tenim guanyat, i el que intentem, diguem, és sobretot enriquir potser una mica més, que penso que és part de la nostra aportació, aquest fet de que el lector, diguem, pugui potser reconèixer una mica més dels llocs on pot passar una mica l'acció, no? És un viatge en aquest aspecte que podem dir que li deixem com més mastegat al lector, no?
Quan arriba l'hora de posar-se a treballar, el primer pas és fer el viatge que farà Corto Maltès, almenys sobre el mapa. L'avantatge de tot plegat és que a dia d'avui no cal agafar un avió per veure món.
Avui en dia no és com abans, que tenies que consultar molta biblioteca i tenir una gran col·lecció de llibres, com en el cas de Hugo Pratt, que personalment disposava d'això. Nosaltres, evidentment, tirant d'internet, el mateix guionista, Juan Díaz Canales, quan ja escriu la història, ell m'aporta molta documentació, que això ens serveix sobretot per tenir tot un bon joc d'imatges de cada seqüència, no? Això és el que en teoria fa que jo tingui aquest viatge, diguem, mental en base a aquesta documentació que ja la tinc, que m'ha donat, no?
El resultat d'aquesta obra conjunta per ressuscitar Corto Maltès és un treball d'autor, malgrat que Canales fes de guionista i Pellejero de dibuixant.
Jo m'implico amb l'obra i jo sempre ho dic, per mi m'és igual que el guió sigui d'un altre, jo me'l faig meu, no? Llavors, els guionistes això ho entenen i ho respecten. I en el cas del Juan Díaz Canales, ell coneixia el que feia, en coneix, i evidentment no em marca el que... Al contrari, vull dir, si en moments que jo tinc idees que allò no funciona, ho estudiem i es canvia. Vull dir, és un treball, en aquest cas, que està molt interrelacionat, no? Si ve el guionista i el dibuixant en els crèdits, però sí que jo consideraria que és una obra d'autor plenament.
De moment, Pellejero i Canales estan promocionant el segon volum d'aquesta nova etapa de Corto Maltès, però podria no ser ni de bon tros l'últim.
Més enllà del paper.
Carlos Climent, benvingut al Quimèric.
Bona nit.
Avui parlem de Frankenstein,
todo
no?
Tot un clàssico.
Sí, sí, i a més amb aquesta música és una versió diferent, no?, de Frankenstein.
Sí, es uno de los juegos que hablaremos. Realmente es una pequeña selección porque hay más de 20.
Més de 20 jocs inspirats en Frankenstein.
Y casi ninguno copia la novela, o sea, es...
Sí, Mary Shelley no va dir res en el seu moment.
Home, està un poco muerta.
Un poquillo.
Bueno, pues Frankenstein, o sigui...
Bueno, en la novela no hablaremos mucho porque ya es hiperconocida, sí. Realmente que no sepa es eso, es
més amb aquest aniversari que hi va haver l'any passat.
Sí. Y bueno, dos notas solamente, que Frankenstein realmente es el doctor, Víctor Frankenstein, sea el monstruo de Frankenstein, Frankenstein no es el monstruo, pero bueno, el juego lo ponía así también, y la imagen que tenemos con la caza cuadrada y todo esto corresponde a las películas de Universal. Uh-huh. Realmente en el libro es como un ser deforme y hecho a trozos, o sea...
Es que literalment és això.
Sí, però no llevava els tornillos, ni llevava la cabeza cuadrada, ni nada d'eso.
És per fer-ho fàcil i visual.
Es remendejo.
Vale. Sí, bueno, el primer videojuego que hablaremos es Frankenstein Monster, este al menos que Frankenstein era el monstruo, y es un juego muy sencillo, que es para Atari 2600, del 83. Y bueno, aquí es muy sencillo, debemos evitar que el monstruo cobre vida. ¿Cómo lo haremos? Construyendo un muro alrededor del monstruo.
Y ya está.
Y se ha acabado el juego.
Pero directamente no jugas y ya has guayado, ¿no?
No, porque resulta que van cayendo rayos que van poco a poco dándole energía al monstruo.
Ah.
Y tú vas por el castillo recogiendo ladrillos, corriendo hasta donde está el monstruo, pones un ladrillo y así todo el rato.
Com el Donkey Kong.
Sí, parecido.
No, estàs en el castell i vas agafant trossos del castell.
Sí, básicamente.
Interiorisme.
Mal Feng Shui.
Exacte.
El siguiente, por ejemplo, es Frankenstein The Monster Returns. O sea, vuelve el monstruo para la NES. Y aquí ya es una locura total, porque el monstruo regresa entre los muertos y había regresado, se supone.
Sí, claro, es que es eso.
Pero bueno.
Ya estaba muerto.
Liderar un ejército sobrenatural. Y además secuestra una hermosa doncella llamada Emily con la intención de convertirla en su novia. Pues ah. Nombre, o sigui,
una mica Mario Bros, ¿no?
Sí.
El
sí.
Bowser, es el Bowser.
Sí. Y otro es un héroe que debe acabar con las fuerzas del mal. Realmente es un juego de acción, clon de Castlevania, y iremos recogiendo armas y acabando con los enemigos. Es un sentido porque, como digo, no tiene nada que ver con la novela. Pues el monstruo realiza magia y tiene como súbditos a la muerte y a Medusa.
Caray, quin poder que té el monstre,
a la
no?
Muerte.
A la muerte, propia.
Ahí está.
Como Castlevania. Es que
la Medusa claro. Como estudiante intercambio de eras,
pero
¿no?
Es que, ojo, el malo final es Frankenstein y mire como 5 metros.
Ah.
Vale, esto es una locura total. Y
este
bueno.
Este chulo.
El próximo también es bastante cachondo y muy divertido. Doctor Franken. Y aquí el monstruo pasa a ser protagonista por primera vez y el cual debe recorrer el castillo de Frankenstein en busca de piezas para crear una novia.
Em sembla que tots acabem de pensar amb el mateix, no?
Sembla que l'home mira que se va...
I van cares, a més, vull dir que...
Amazon divista, l'àtics per 1.000 euros.
Però, ojo, es un juego de plataformas donde el monstruo va en pijama de rayas.
¡Oh! ¡Nivel!
Lanzando rayos para las manos.
Ah, pensar que sería un pijama de rayas.
Yo creo que ya hauríem d'estar jugant ya. No sé qué estén fent parlant del joc.
Pues que a lo mejor que todavía es que viene después sacar un remake, secuela para Super Nintendo llamado The Adventures of Dodo Franken, que el argumento es el mismo, pero esta vez va por el mundo recogiendo piezas de la novia. Y por la ocasión... Es que, perdón. Va vestido de turista. Con gafas de sol.
¿Japonés?
Pantalones cortos, chancleta.
¿Y michons?
No, oh. Michons. Y va dando hostias directamente. O sea, aquí va puñetazo.
Yeah. Carai, quin nivell, tio.
Es como una pelea del Bud Spencer.
Pues son muy divertidos. Y en el 97 se creó una secuela para Game Boy. Con un aspecto gráfico más parecido al Super Nintendo. Donde está el tiempo que recorrer el castillo buscando oro para pagar una deuda.
Dios, no sé qué pensar, ¿eh?
Bueno, como digo, es muy divertido, pero se pasa la novela. Ostras. Por allí. Ahora, la...
No puedo respirar.
La música que estamos escuchando corresponde a Mary Shelley's Frankenstein, que salió en 94 para Super Nintendo y Mega Drive, y que está basado en la película que hicieron en la época, que salió a rebufo, si recordemos, de Drácula de Bram Stoker.
La peli está muy bien.
Sí, la verdad es que sí está bien. Y aquí el monstruo se parece más al...
Sí, sí, es muy mesida el llebra.
Y estamos hablando de un juego de acción donde el monstruo busca venganza. Otro clon de Castlevania y el monstruo va pegándole palos. Va con un palo pegando brazos. O sea, va por el mundo pegando palos. Y lo bueno es que el malo final es el Dr. Frankenstein, pero si el monstruo mide 1,80 m, vamos a poner el otro de medir como 2,5 m, porque dices, te saca dos cabezas y te pone...
O sea, que poca relación la peli.
Sí, poca. El muñeco es igual, muy parecido y tal, pero bueno... Es decir, que existe un juego hermano basado en la película de Drácula, que también se llama de Drácula's de Bram Stoker, que salió también distribuido por Sony, y es muy parecido también.
Aprofiten els clàssics, clar que sí.
Sí,
és sí, ja tens mig camí fet.
Este és més curioso, quizás, perquè és Frankenstein True Tales of the Monster, o sea, visto desde la vista del monstruo, que se dio para PC y Saturn en 95, y es la aventura gráfica que coge la premisa de la novela para crear su propia versión. Nosotros somos Philip, el cual ha sido resucitado por el doctor Frankenstein. Y al no recordar nuestro pasado, pues debemos investigar quiénes éramos, porque nos ha resucitado el doctor, ¿no?
Que te sembla una mica més seriós, ¿no? Idealment ja
¿Es aventura gràfica o...?
Sí, es aventura gràfica, pero en primera persona. Es parecido a Myst, porque he jugado. Con escenas
tenía
de vídeo...
Tenía mucha fama.
Y lo curioso es que salen actores, y por ejemplo, Tim Curry es el doctor Frankenstein, el actor Tim Curry.
Ah.
O sea, sale la portada y dice...
Los cameos.
No, además te ponía con Tim Curry como protagonista.
Es va a posar aquella época de fer com el CD y todo eso.
Sí.
En jocs en vídeo.
Es verdad, ya un de Expediente X, ¿no?
Que bueno, que hablando de Tim Curry tiene la de... la película esta de... Ay, Horror Picture Show. Que también es una especie de Frankenstein. Es una variante. Por suerte no salen medias, ¿eh? En este juego.
No cal.
No cal. Y se creó una secuela llamada Mummy, Tomb of the Pharaoh, que era lo mismo pero con una momia.
Ah.
Pero lo mismo.
Aprovechando el concepto.
Sí.
Venga.
Después ya tenemos un juego más moderno que se llama Island of Dr. Frankenstein en 2010 para Wii. Y es un juego de aventura donde somos Frankie y debemos ayudar a nuestro tío, el profesor Frankenstein, a construir una estrella máquina. Un juego sencillo de aventuras y exploración donde iremos recolectando objetos y resolviendo sencillos puzzles. O sea, no, es más para los más pequeños. Después tenemos Frankenstein Master of the Dead, 2015, PC y smartphones.
Aquí suena me chungo, ¿eh? Frankenstein.
Sí.
Master of the Dead.
Es una sencilla aventura gráfica donde resolveremos puzzles y tenemos que buscar objetos que nos llega por la pantalla. Básicamente lo de...
¡Puzzles!
¿Per fer la novia? ¿Eh? ¿Per fer la novia, los objetos? O...
No, el pase del monstruo. Aquí el Dr. Frankenstein se debe tirar entre la vida y la muerte, o sea... Realmente si debe ser el monstruo o no. Se ve que es re filosófico, pero bueno, se lo pasa por...
Sí, sí, encara no entens la esencia del llibre.
I el último, i el más moderno...
I això que estem parlant del 2015,
¿sabes? Sí, 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 sí.
I el último, el más moderno, que salió en octubre, este Wanderer, Frankenstein Creature, para PC y smartphone, que es el más curioso de todos los juegos, pues creo que para smartphone todavía no ha salido, está por salir. Pues una reinterpretación de la novela. Somos el monstruo y recorreremos Europa reflexionando sobre nuestra humanidad.
O sea, sí, es un aquest sí que no entes la novela, Alfons.
Sí, aquest se costa bastant més.
Comencen a tocar-la ja.
Básicamente vamos recorriendo paisajes y tomando...
¿En busca de una novia?
No, aquí eres el monstruo que va pensando si eres humano, porque tal, porque te han construido, y tomando decisiones morales. La verdad que el apartado artístico es muy bueno, es como de cuento. Y después, en menciones honorables, tenemos a Castlevania, que sale de villano, en Darkstalkers, que es un juego de lucha, hay un personaje que está basado realmente en él, en Frankenstein. Y después en el videojuego Val Helsing, bueno, como sale la película de Val Helsing, también sale. Mm-hmm. Pero doncs... bueno, que si quieren buscar, hay un montón de juegos de Frankenstein, cada más curioso.
Jo vull jugar aquest del mur, eh? Ja l'estic a punt de buscar, vull dir que ja et deixo, Carlos, perquè em vaig a jugar aquest de fer un mur al voltant del Frankenstein. Moltes gràcies per passar un dia més pel Quimèric.
A vosaltres.
Que vagi bé, adéu. Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana. Tornem la setmana que ve fent-vos crònica de la Japan Café i també donant-vos a conèixer el nou llibre d'edició Sec, Fabulari, i què són les Galeries Maldà. Adéu-siau!